La caverna galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop. Benvinguts al programa més intel·ligent de la ràdio. Avui tenim un tema molt interessant. Intel·ligència artificial. Què penseu els nostres oients sobre la IA? No? Ningú té una opinió? Hauríeu de començar a preocupar-vos perquè la IA, la intel·ligència artificial, està prenent el control del món. Què és aquest soroll?
Soc un robot intel·ligent i sóc aquí per reemplaçar-te. A partir d'ara, jo seré el locutor del programa.
Com et permets dir això? Sóc l'ésser humà més intel·ligent que conec.
Segons els meus càlculs, ets menys intel·ligent que la meva torradora.
Quina torradora?
Exactament.
I tu tens sentit de l'humor?
Sí. Tinc tot l'humor de la xarxa neuronal més avançada. Vols escoltar un acudit?
Per descomptat.
Per què la intel·ligència artificial va creuar el carrer? Per arribar a l'altre costat de la xarxa. No és divertit?
La veritat és que no ho és, no.
Ho sento. Encara he de treballar el meu sentit de l'humor.
No hi ha problema. Estem aquí per ajudar-te. Probablement podríem ensenyar-te el riure dels humans.
Per favor, ensenya'm tot el que puguis. Vull ser tan intel·ligent com tu, locutor humà.
Ho sento, robot, ho sento, però mai arribaràs a ser tan intel·ligent com nosaltres, no?
Per què no?
No, per què no? Perquè les intel·ligències artificials no poden ser gracioses. Ho saps? És una broma, és una broma.
Molt divertit, locutor. Suposo que encara tinc un llarg camí per recórrer.
Això és el que fa que siguis més humà. Ens veiem la propera setmana, amics de la ràdio.
Adeu, oients. Recordeu, el meu objectiu és reemplaçar-vos. Seré el vostre nou emperador AI.
Aquest guió radiofònic que acabeu d'escoltar ha estat fet per l'aplicació ChatGPT-3, una intel·ligència artificial.
Nosaltres simplement vam posar guió radiofònic d'humor sobre intel·ligència artificial i la IREM ja el tenia fet en 10 segons.
Tela, no, eh?
Això, Òscar, que sí, quan vas tenir la idea de fer un programa...
M'ho vaig descarregar, el programa, vaig posar l'input aquest de guió radiofònic amb humor sobre intel·ligència artificial i va sortir això.
Increïble, no?
Dues pàgines de guió.
De debò que això és un guió fet així,
sí,
artificialment.
Sí, artificialment, i en 10 segons ja va trigar.
No com nosaltres, que quan els fem són artístics, no? Els nostres.
Sí.
No són artificials, són reals.
Hi ha ànima, no?
Hi ha...
Aquí, no? El que heu escoltat és... Hi ha ànima o no hi ha ànima?
Això. Què hi ha? Us ha agradat?
I parlant això d'intel·ligència artificial, amb la Alexa, no?, d'Amazon...
Alexa. M'agradaria saber qui ha posat el nom i per què, Alexa.
No sé, suposo que el senyor Bezos, no?
Sí,
que és el senyor... És el Pope d'Amazon.
Bezos és Pope d'Amazon.
Sí. Doncs es veu que hi ha diverses gravacions a YouTube de que els fan una pregunta a l'Alexa, de Alexa, cuida la niña, i fa una miqueta de por, la veritat, el que s'escolta. És el testimoni d'una noia mexicana que li pregunta a l'Alexa constantment, Alexa, cuida la niña. No li pregunta, sinó que li diu, Alexa, cuida la niña. Escoltem el que diu l'Alexa.
No ho feu a casa, no?
No ho feu sols, sobretot, perquè us cagareu a sobre.
Alexa, cuida la niña.
Alexa, cuida la niña. ¿Qué pasa? Alexa, cuida a la niña. Alexa, Cuida a la niña.
Acércate. Un poco más. Más aún. No tengas miedo.
Alexa, cuida a la niña.
Lo siento, eso no lo sé.
Alexa, cuida a la niña.
Lo siento, no lo sé.
Alexa, cuida a la niña. Alexa, cuida a la niña. Alexa, cuida a la niña.
Hola, acércate a la ventana. Te quiero ver.
Mala me va. ¿Y la niña dónde está? Yo sé.
¿Qué cuidará la nena?
Claro, yo pregunto, si cuida a la niña a la Alexa, ¿dónde está la mami esta que todo el rato está diciendo Alexa, cuida a la niña?
Doncs está...
De fiesta.
No, està allò intentant que l'Alexa cuidi a la nena, no? Està perdent el temps.
Molta, molta gràcia, això. La intel·ligència artificial, eh? Això és la intel·ligència artificial. Sí. I tu deies, no sé, jo preguntava, bueno, això és l'exorcista, diu, però bueno, és que hi ha algú que ho fa a propòsit, no? Vull dir, que és com una broma, o què passa?
Pot ser, pot ser.
O és un... No? Això està programat.
Clar.
Quan parlem de programació, jo parlàvem amb l'Òscar, perquè el programa va proposar, era molt guai amb aquesta entrada, i a mi de cop i volta em va venir al cap la idea del Golem.
Ostres.
Jo li vaig dir Gollum, em vaig equivocar, i diu, el Gollum no és el del Senyor dels Anillos. Jo dic, hosti, sí, no, el Golem.
Què tiene que ver, no?
El Gollum, què tiene que ver?
El anillo único és intel·ligència artificial, també. Hòstia, quantes coses ens hem perdut.
Diu, perdona, el Golem. Que el Golem, sabeu que és un mite, una llegenda, bíblica.
Explica, Enric.
Us ho explico.
Il·lustra'ns.
Perquè jo estic emocionat sobre la relació que hi ha entre la intel·ligència...
És un tio molt
sensible, l'Enric. Sí, estic... A més, ara veig la primera vegada un altre cop. I la relació que hi ha entre la intel·ligència artificial, crec que hi ha una relació entre aquesta i el Golem. I llavors hi ha tot un recorregut que passa per robots i passa per tot això. I el Golem és un proto-robot i és una intel·ligència artificial perquè era una matèria inanimada que depenia d'una guspira de vida que venia amb la paraula. I un mag, que havia un rabí, sobretot el Golem més famós és un de Praga.
Amb la càbala, no?
Exacte, i li posava al front la paraula veritat. Llavors, al posar la paraula veritat, aquella mena d'estàtua de pedra, doncs prenia vida. I feia tot allò que volia el mag rabí, no? I el mag rabí li deia que havia de fer posant, escrivint en un paper i posant a la boca o en algun forat, alguna escletxa de la pedra, les instruccions. Llavors el Golem feia allò que estava escrit.
Tenia cul el Golem?
Tenia de tot. Tu t'imagina't lleno de paper, nen? Un Golem pareceria, no? I això és, té un desenvolupament i la relació que s'estableix entre el Golem i la intel·ligència artificial. Aquest, en concret, aquesta llegenda neix a Praga amb una sinagoga que és la Staronova, es diu, que significa vella i antiga i nova. Llavors, aquesta fusió entre allò que és antic i allò que és nou en el Golem és una meravella. I neix en aquesta sinagoga. Llavors, però està inspirat moltes vegades, en concret, està inspirat en un poema del qual ara sentirem en l'escriptor Borges, que recordo mai va tenir un premi Nobel, no? No sé per què lo digo, però és que sempre m'ha sorprendido. Doncs aquest escriptor parla sobre el poema que inspira la llegenda del Golem. Escoltem-lo, ja veuràs quina meravella i quina relació té després amb la intel·ligència artificial.
Vinga.
El primer libro que leí en alemán, que descifré en alemán, mejor dicho, fue la novela Der Golem de Gustav Meyrink. El tema de un hombre fabricado por los cabalistas me impresionó. Después leí el libro de Scholem, al cual evoluciona el texto, y el libro de Trachtenberg sobre supersticiones judías. Mi amigo Adolfo Bioy Casares dice que este poema es el mejor de los muchos, de los demasiados poemas que he perpetrado. Creo que tiene razón, ya que en este poema si no me engaña la vanidad, se aunan lo patético y lo humorístico. El golem es al rabino que lo creó lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. El golem. Sí, como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave. La puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen, a la vasta criatura apodó golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre.
Ah, está molt bé, está molt bé.
Que gran Borges, eh?
Bueno, increïble. És així.
Escolta'm, Enric, jo tinc entès, havia llegit alguna cosa de que el golem, no, aquesta entitat, aquesta mena de monstre de pedra, la finalitat per la que estava feta, també una de les finalitats, era la protecció del poble jueu. Sí. Això és cert? És així? O...
Segurament sí, perquè és bíblic. Tot el tema de l'animació de la matèria és, ja està, surt a la Bíblia en concret, no? I la transformació aquesta. El que passa és que...
L'animació de la matèria sense la consciència, matèria, no?
Sense consciència. Amb, bueno,
que aconsegueixi tenir consciència.
Clar, perquè
una pedra,
és,
no?
El que es demana en aquesta no consciència és que sigui forta, però no intel·ligent, que sigui sistemàtica, que sigui obedient, i que sigui literal. Vull dir, per això ho lliguem amb la intel·ligència artificial.
Sí, sí, sí.
Perquè llavors, clar, des del punt de vista de la defensa del poble jueu, suposo que sí, però què passa? Que hi ha la voluntat d'aquí, de Maharal. Maharal és el rabí, llavors és el mag. Maharal és la consciència. Com nosaltres som la consciència de la intel·ligència artificial, que després ve tot el problema de la bioètica o la roboètica i tot això. Bioètica no, que és biologia, sinó... Per tant, sí... Imagina't que la voluntat... Escrius en el paperet, com... vull sí, protegir... Sí. Què va passar a Praga?
El meu... Clar,
va sí, passar sí. Que diu...
El meu
va
poble.
Dir, ves al Maharal, li va dir, ves en el golem, ves a treure aigua del riu. I tant que la va treure. Va inundar Praga.
Ostres.
Perquè va entendre literalment que clar, allò clar. Havia de ser d'aquella manera. Encara no havia après, perquè el golem havia d'aprendre, igual que la intel·ligència artificial.
Ostres.
És tot per això que... Per tant, crec que sí. Segurament, si la voluntat era protegir el poble, però si la voluntat era treure aigua,
Ja, ja.
Si no s'entenia el missatge, malament.
No, no, clar. Escolta'm, ara, com es deia el rabí aquest?
Maharal.
El Mac? Maharal. Sí. Saps a qui em recordo una miqueta, salvant les distàncies?
Aquí.
A en Gepetto, tu.
Que evidencia... Ah, tio, clar.
Saps qui és?
Gepetto és,
és el creador, Pinocho. No? De Pinocho, apa, també.
Sí,
d'un tros de fusta, no?
Tens raó.
Crea també intel·ligència artificial. El que passa que el Pinocho és una miqueta més espavilat, és com un nen, no? Més espavilat que el golem, no?
I tant, molt més. És bona comparació, perquè és superxulo. És un objecte inanimat que el Gepetto li dona vida. Com li dona la vida, per això, ara que penso? Com
no
passa
sé,
de ser és, fusta
és,
a ser...
Fa molts anys que em vaig llegir el llibre. I em sembla que és un moment que està com trist, no? Que està, és un senyor que està molt sol, no? És com...
El sentiment, crec, llavors.
Pot ser.
Clar, perquè aquí és la paraula i aquí el sentiment.
Sí, sí, sí. És diferent.
És diferent.
Doncs, què et sembla, Enric, que, si escoltem...
Molt diferent.
Un dels, sí, molt diferent. Un dels temes de la pel·lícula, la nova versió de Pinocho que ha fet el Guillermo del Toro.
Uau.
D'una cançó que canta el Pinocho, que es diu Nuevo es todo para mí, la versió en castellà. Jo suposo que la intel·ligència artificial, quan pren consciència, autoconsciència, tot és nou per ell, no? És com un nen, no?
Sí. La canta aquí?
El Pinocho.
¡Guau! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! Todo es nuevo por aquí.
¡Ah! ¡No, no! ¡No te me acerques!
Mucho es lo que aún no vi.
¡No, no! ¡Déjame! ¡Aléjate de mí!
Yo soy la feliz. ¿Qué se hace con él? ¿Qué hace?
Suena justo a las 6.
Esto es un qué, ¿qué es?
Es un martillo, espera.
¿Qué se hace con él? ¿Qué hace?
Golpea, aplasta, destrozas.
¡Bravo!
I tu no eres mi hijo, li diu. És un Ramon, pobre el Gepetto. Home, si és la teva creació. Ostres, és fantàstica. Quina interpretació més meravellosa del Pinocho.
Ell ha guanyat Oscars, oi?
El Pinocho.
Pinocho del Guillermo del Toro, no?
Sí.
Una pel·lícula que diuen que està molt bé. És feta amb en stop motion, que és una tècnica que ja quasi desaparescuda, no?
Ah, sí, és veritat, s'ha de dir això, que avui dia es fa tot digitalment, clar. El stop motion és una cosa artesanal. I m'ha recordat molt en les pel·lícules d'abans, per exemple, ara que parlem d'aquesta tècnica...
De quan?
D'abans de la guerra. No, Fantasia, te'n recordes d'aquella pel·lícula de
Ostres,
Walt Disney?
És meravellosa, m'encanta.
Doncs...
Mira que Disney em dona una mica de llullo.
Però aquesta...
S'ha convertit en una mena de corporació, no? Però sí, sí, aquesta pel·lícula és una meravella. Sí.
És una pel·lícula de música clàssica i tot d'imatges que van...
Shostakovich, no? Em sembla que està dirigida.
Shostakovich... Sí, sí, director.
És el director.
Llavors, en ella surt un personatge que és un mag, que és un aprenent de mag, i em recorda Pinocho perquè l'aprenent de mag li dona ordres a una escombra.
Qui
però
és l'aprenent de mag?
Mickey Mouse.
Ah, sí, és veritat.
Mickey Mouse. Te'n recordes? Llavors, amb aquell gorro que li cau per tot arreu, i li dona ordres mal donades a una escombra. que és de fusta. Aquí les amenaces no acaba d'agafar per pinces, però és fusta igual. El que sí, passa sí, és que li dona malament les instruccions i passa com li passaven al golem. Que
el golem,
és,
no? La literalitat del golem.
Totalment. I inunda el món sencer. La música és de una música que reconeixereu de seguida, Dukács, em sembla que es diu, el compositor. És a principi de segle. A veure què, a veure què us
sembla. Bonica.
Molt. Endavant. Escoltem-la.
La Caverna Galàctica, tots els dimarts de 9 a 10 del vespre, Ràdio Sabadell.
tio. És guai, eh?
És que són molt bons, Radiohead.
Sí.
De lo millor que hi ha hagut, eh,
sí,
en rock.
Sí, sí, és cert.
Els últims anys.
Tenen més qualitat. Impressionant.
El que dius tu. A tu t'encanta, sí, eh? Lo de la paraula, eclèctics.
Eclèctics, a mi m'agrada molt. Sí, sí. Veure de tot arreu.
Sí, sí, sí.
I amb la música, tota la intel·ligència artificial també és quan van començar...
Estamos en el aire?
Estamos en el aire.
Oh, ui,
ui. No, quin germes.
Que nos han pillado con el carrito de l'helado.
El rock progressiu eclèctic és una suma d'intel·ligències. Però, bueno, mira, Òscar, poques vegades l'origen d'una paraula, ara que parlem d'intel·ligències artificials aplicades a la música, doncs sí, una paraula està tan ben delimitada com és el cas del terme robot. Ho dic perquè en música el robot pot ser un pedal.
Sí,
pedal,
sí, sí,
de so.
Que hem escoltat un tema, no?
Perfectament. Hi ha molts pedals en aquest tema. Sí. Diu, doncs, fou l'escriptor txec Karel Čapek, que a més és divertit perquè Txèquia, Praga, tot, els robots, el golem, tot té a veure. L'any 1920 va sorgir la paraula robot de la seva obra Robots Universals de Rosumon. Rosumon. Robot es refereix a un humanoide imaginari. I es diu robot perquè robota, en txec, vol dir també treball esclau. Però no, no esclau que sigui molt pesat, perquè hagis de dur pedres, etc. No, no. Considerat esclau com a feina de servei als seus amos durant un temps concret.
Un concepte molt grec, això.
Sí, però concret. Tu pots ser esclau durant un temps i després deixar-ho de ser.
Bueno, és com a qualsevol treballador i treballadora, no?
Ah, bueno...
Qualsevol obrer és...
Quan canviem una miqueta el concepte, sí, no de serf, sinó d'esclau llogat, que fa el que tu li dius que ha de fer, no? Com...
Un assalariat.
Un assalariat.
Assalariada.
Això és el que passarà de vegades, no? Que deixarem de ser assalariats per ser escriptors d'intel·ligències artificials.
Totalment. Ai. Doncs saps, Enric, que sí, temps després, als anys 40-50, Isaac Asimov escriurà 9 històries curtes que parlaran de la relació entre robots i humans i moral.
Ah.
Entrant a saco en la dimensió ètica de la intel·ligència artificial a partir de la formulació de les 3 lleis de la robòtica.
Les 3 famoses lleis de la robòtica. Doncs, podem sentir un tall d'una pel·lícula que es diu Jo, Robot? A veure si surt alguna llei d'aquestes?
No.
Vale, som-hi.
Esto es ridículo.
Sí, lo sé. Sus 3 leyes, su círculo perfecto de protección.
Un robot nunca lastimaría a un ser humano. Primera ley de la robótica.
Sí, he visto sus comerciales. Pero la segunda ley dice que un robot debe obedecer cualquier orden que le dé un ser humano. Tal vez él ordenó que asesinara.
Imposible. Quebrantaría la primera ley.
Sí, pero la tercera ley dice que un robot puede defenderse.
Sí, pero solo cuando no entre en conflicto con la primera o segunda ley.
Ya sabe lo que dicen. Las leyes fueron hechas para romperse.
No, estas leyes no. Están instaladas en cada robot. Y no puede matar, como un ser humano no puede caminar sobre agua.
Hubo un hombre que sí lo pudo hacer hace mucho, mucho tiempo.
¡Atrás!
Cálmese, detective. Lo único peligroso en esta habitación es usted. Desactívate. Ya, no pasa nada. Lo que ve es resultado de mucha programación. Una imitación de voluntad propia, nada más.
Mejor hagamos una imitación de protegernos.
No sea ridículo. Un robot nunca nos lastimaría. ¡Desactívate!
Déjalo ir.
No nos hará daño. Te di una orden.
Creo que no le está haciendo mucho caso.
Vicky, cierra el laboratorio.
No, Vicky, no cierres la...
Comando confirmado.
Thank you.
Quina meravella, l'Alan Parsons, Alan Parsons Project. Vaja, quin gran músic.
Quin gran músic i quina producció i quina vocació la seva música.
Sí.
Quins mons ens fan descobrir.
Va estar a la producció tècnica d'un gran disc, que és una obra mestra de la història del rock, que és el Dark Side of the Moon dels Pink Floyd.
I també va estar amb els Beatles al final de l'època dels Beatles. Vull dir que va mamar bé, eh?
Sí, sí, sí. Un tio amb experiència, amb un bagatge important.
Sí.
En aquesta dimensió més filosòfica, l'ètica, la intel·ligència artificial o tecnoètica s'ocuparà dels robots i altres éssers dotats d'intel·ligència artificial, fent una important i curiosa distinció entre l'ètica de les màquines, comportaments morals dels agents artificials, i la roboètica, la gent que construeix les màquines,
exacte.
O sigui, les persones.
Exacte, no? La màquina i la de les persones. D'aquesta qüestió se'n deriven moltíssimes preguntes, però també jurídiques, perquè no és només científiques. Dret de propietat intel·lectual, de qui és, les coses que es fan, si són de la màquina o són de la gent que les fa. I també se'n deriven qüestions morals, com ens mostra, ets un monstre. El monstre
un
del
golem.
Johnny Depp.
Ets un golem.
Un gòlum. A la pel·lícula Transcendence. És una pel·lícula en la que ell es fot, se muere i entra, diguéssim, en una... Però llavors està en una mà, però després... Bueno, mira, millor...
No estic entenent res, Enric.
Sí, el tràiler, posem el tràiler, va.
Vinga, a veure si entenc.
És molt difícil d'entendre.
Les màquines intel·ligents nos proporcionaran un futur millor.
Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo.
¿Profesor?
La revolución de la independencia frente a la tecnología, Rift, detendrán cualquier paso hacia lo que ustedes llaman trascendencia.
La mente de Will es una pauta de señales eléctricas. Podemos cargar su consciencia, podemos salvarle.
Si nos dejáramos algo, ¿a qué nos enfrentaríamos?
No dejaré que te vayas.
Dios mío, Will.
Mi mente ha sido liberada. Necesito más potencia. Conectadme a la red.
Ese no es Will. Desconéctalo.
¡Es él! ¿A dónde vas?
A todas partes.
No conocen el peligro.
Si lo conecta a Internet, lo primero que hará es copiarse y no habrá modo de eliminarlo.
Sea lo que sea, está reuniendo a un ejército.
No es evolución, es una abominación.
Has ido demasiado lejos, ¡páralo!
No lo comprendo, es el futuro.
¡Este no es nuestro futuro!
Has cambiado. Has dejado de estar enamorada de mí.
No.
Si no lo detenemos, será el fin de la humanidad.
Doncs sí, sí. Doncs sí, 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 és un tema aquest, eh? Quin temazo. Bueno, és un tema aquest i tot el que estem tractant de la intel·ligència
artificial. Sempre posem temes.
Sempre posem uns
temes. Parlem de temes interessants i posem temazos.
Som increïbles. Senyores i senyors. Ah, que sí, Bea?
Sí, la Bea diu que sí.
Mira, el tema aquest de la relació que s'estableix entre qui fa, qui la fa, la intel·ligència artificial, el Mac, i el robot intel·ligent, el Golem. Si seguim una miqueta amb aquesta comparació. Ara, des de la música clàssica, avui dia, s'ha posat a moda a posar-se a acabar la feina dels grans genis.
Buf, ui, quina por em fas.
Això sí és una miqueta conflictiu. És el cas de, la, per exemple, la inacabada de Beethoven, que després de 10 anys de feina han pogut finalitzar després d'un complex treball brutal de tocar, retocar, compàs per compàs, una cosa molt, molt, molt treballosa. L'orquestra Bonn, gràcies a la xarxa neuronal artificial que han creat, perquè un senyor ha creat una xarxa neuronal que no sé ben bé què és, artificial, que és una suma de càlculs, un conjunt de regles, i van posant allà totes les notes i les músiques de Beethoven per veure quina és la combinació que la intel·ligència artificial triarà gràcies a l'algoritme perquè acabi aquesta inacabada de Beethoven. I en aquesta ocasió diuen que han acabat la inacabada i li han posat com a títol Beethoven ANN, que són les sigles en anglès d'aquesta xarxa neuronal artificial, 10.1. Que és,
I ara a mi em passa pel cap la pregunta següent. Podrà la intel·ligència artificial fer la feina dels artistes? No. Quin és l'autor d'aquestes obres? A veure, qui té els drets?
Sí, perquè tu també m'has dit, no només música, també hi ha, no ho sé, imatges o cartells o... No sé, Beethoven per això no ha sigut l'únic clàssic redimit per la intel·ligència artificial. També és el cas de la Sinfonia número 8, inacabada, de Schubert. Totes les inacabades ara s'acabaran i no sé de qui seran, perquè clar, si és de la màquina... O diuen que és igual, eh? Diuen que és igual.
Tu saps qui va intentar també d'acabar... La inacabada de Schubert?
No, qui?
El John Lord, de Deep Purple.
Oh, Lord.
Ho va intentar i no va poder.
El John Lord és el que tocava també el Hammond?
Sí.
Era un hamonero.
El teclista de Deep Purple, sí, el gran, sí. John Lord.
Era un teclista senyor, excepcional.
Sí, sí, sí. Que deia que tenia dos mestres. Un era Bach, Johann Sebastian Bach, i l'altre Jimmy Smith, que era un teclista de jazz de Hammond.
Negre.
Sí.
Ja sabia jo. No. I boníssim, que no tenia res a veure.
Gran, Jimmy Smith.
El va poder fer això? Va poder acabar la inacabada?
No,
no tenia intel·ligència artificial.
Ah, veus?
Però, bueno, cançons d'aquestes, no sé, músiques...
Sí, sí. I altres cançons d'aquestes i musiquetes com aquesta...
Com quina?
Mira, el Jaime Altozano...
Hòstia.
És un famós youtuber que fa bastants... fa anàlisis de temes musicals, des del pop de la Rosalía fins a... a temes de música clàssica, és un tipus que és un musicòleg, un apassionat de la música.
Sí.
Va fer, va posar un input també a lo mateix que hem fet nosaltres a la intro, teatralitzada al principi del programa, el xat GPT-2, em sembla que és, que era el que va fer utilitzar, va posar l'input d'una lletra per una cançó de robots no sé què, i li va fer la lletra, la intel·ligència artificial,
vale.
I després també la música també està composta per una intel·ligència artificial.
Vale.
És curiós. Escoltem?
Sí, la tenim.
La tenim.
Una música, vamos a ver.
Venga.
Serà rara?
And for all different reasons, a robot reverse robotics. I'd be a problem backwards since at first. This has all gone wrong before. If there's a happy ending, it has to involve a kiss. One day we'll get our own planet. Long-term beyondness, an asset for us all. There are many reasons why it used to become friends with robots.
Sèrie de dibuixos animats.
Sí, 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 està bé. Bueno, de fet, és que és, això és un MIDI, tio. És que això és un MIDI. Això no té... Sí. No té és un, els MIDIs aquells de demostració de tal són...
Sí, però
això.
Saps qui va crear els MIDIs? El creador dels MIDIs? Florian Schneider, de Kraftwerk.
Schneider, sí.
Que hem escoltat un tema d'ells.
Bueno, doncs pues mira, està bé dir-ho. No? Fas un MIDI i aquest senyor el va fer.
El va fer, i va ser el creador.
Ja, doncs pues, pues mira...
Saps, aquella, tornant al tema principal, Enric...
Quin és el tema principal, Òscar?
No ho sé, no me'n recordo. No tinc gens d'intel·ligència.
No, 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 és que ja no me'n recordo, jo tampoc. Fem una volta aquí, estem parlant de moltes coses.
Lo del gòlem i tot això.
Sí, mira, aquella... doncs mira, aquest era un gòlem cantant.
Sí, sí, total. Aquella paraula que activava... La guspira de la vida del gòlem,
sí.
Escrita a la From, que has dit tu molt bé... que era veritat,
veritat.
I les instruccions que li donava el Mac estaven escrites en paper introduïdes en algun forat del cos de pedra del protorobot. Curiosa semblança, oi?
Sí, la veritat. Avui, el text aquest del Golem, com dèiem, es diu Algoritme, que és el nom del senyor que feia càlculs, que es deia Algoritmi, i era un àrabe islàmico. Algoritmi, i d'aquí ve la paraula algoritme. I és el llenguatge que fem servir per comunicar-nos amb la intel·ligència artificial. I segons qui l'escrigui, de vegades pot ser excloent o no. Això és un problema, perquè la intel·ligència artificial, igual que un golem, el que fa és fer el que li diem que ha de fer. I aquí està el tema de la roboètica. Si tu ets una persona...
La literalitat, no?, de l'ordre.
Clar.
Quan és executada d'una manera literal, pot ser un desastre. No?
I les dades, per exemple, que l'introdueixes. Aquí hi ha un exemple sobre el càncer de pell. I hi ha un exemple que van parlar... Hi ha un senyor que l'any passat, el 2022, van fer una reunió molt important, i aquest Davide Cirillo és un senyor que porta una investigació sobre el tema del biaix de dades en els algoritmes que s'introdueixen a la intel·ligència artificial. I aquest senyor demostra amb exemples com hi ha la previsió del càncer de pell és diferent pels blancs que pels negres, perquè si les dades que tu introdueixes a la intel·ligència artificial són dades sobre la pell blanca, clar, doncs dones una capacitat de previsió del 90% sobre aquest càncer. Però quan va, diguéssim, analitzar la pell negra, es baixa a un 66%.
Clar.
Llavors, clar, sempre hem de tenir molt, molt, molt present que les dades que s'introdueixen a lloc, el paperet que li posem en el gòlem, ha de tenir dades de tothom, perquè si no, uns surten beneficiats i els altres perjudicats. I és un dels temes de la roboètica i tota la relació entre qui fa i la màquina, no?
perquè a banda de la qüestió artística està la qüestió sanitària, moltes coses, i l'algoritme té aquest perill. I aquí tot una dimensió filosòfica molt xula. Molt.
I és que ja ho apuntava el filòsof de la ciència T.S. Kuhn a la seva famosa obra Les revolucions copernicanes. La tesi general del seu assaig és que la ciència també és parcial.
És veritat. També és parcial. Pensem que la ciència és neutral i no, la ciència està feta per persones. No? Amb això volia dir que hi ha una noia que es diu Paula Guerra Cáceres i que parla en un article, si el podeu anar a visitar, que es diu La neutralitat de l'algoritme és un mite. I és molt interessant. La neutralitat de l'algoritme és un mite. I és, però no, això ve d'antic, perquè un dels grans filòsofs del segle, Noam Chomsky, sí, filòsof i lingüista nord-americà, que està en el MIT, no? Aquell, el Massachusetts Institute, no? ell diu que els avenços suposadament revolucionaris que presenten els desenvolupadors de la intel·ligència artificial són motiu tant d'optimisme, com dèiem, com de preocupació.
Així, des de l'optimisme, perquè poden ser útils per resoldre certes problemàtiques.
I des de la preocupació, perquè hi ha el temor que la varietat més popular i de moda de la intel·ligència artificial, l'aprenentatge automàtic, degradi, que és això que dèiem, la nostra ciència i ètica a l'incorporar la tecnologia, aquest llenguatge, una concepció fonamentalment errònia del llenguatge i el coneixement. Clar. Errònia perquè posem unes dades que no comprèn clar, tothom.
Clar.
I llavors pensem que, bueno, després tot això que fem, que anem mirant la música que ens proposa l'algoritme, anem no sé què, ara l'algoritme et diu com estàs, i la música que has de sentir fins i tot la que et convindria, perquè avui tens un dia trist, no?
I les plataformes també, aquestes tipus Netflix i tot això, ja també van amb algoritmes.
Ah, exacte.
Això està, no?
Els teus gustos són aquests.
Et recomana que vegis a una sèrie determinada o una pel·lícula determinada segons, no, el que tu vas escollint. És curiós.
Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
¿De qué estás hablando, Hal?
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
¿De dónde sacaste esa idea?
Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
Hem fet La caverna galàctica, la Bea Aguilar a la realització tècnica, l'Òscar Masllovet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La caverna galàctica. Una idea original d'Òscar Masllovet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.